Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
És el moment dels llibres en el nostre racó particular, acompanyats, com sabeu, de la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I avui, acompanyades d'una escriptora que acaba de treure un cinquè llibre, una cinquena novel·la. És de Sant Cugat, es diu Tània Juste. Tània, molt bon dia.
Molt bon dia.
I volem conèixer una miqueta més, no?, del seu últim treball, Carme.
Doncs sí, estem molt contents, Tània, que estiguis avui amb nosaltres, acompanyant-nos.
Per mi un plaer.
Aquest cinquè llibre que acaba de veure la llum, que va sortir, oi?, la setmana que ve.
Sí, té uns dies, sí, només camina, jo...
I la setmana que ve em deies que feu la presentació del llibre.
Sí, exacte. La setmana que ve, el dijous dia 7 de juny, a la Casa del Llibre, de Rambla Catalunya, a les 7 de la tarda.
Doncs a la presentació d'aquest llibre que porta per títol Passatge al nou món. Mm-hmm. Quin títol més suggerent en tots els sentits. Passatge al nou món. Tània, sí. Aquest és el teu cinquè llibre. Mm-hmm. I jo deia que les teves novel·les, i particularment aquesta, que jo és la que acabo de llegir, és una novel·la, és una història ficció en fons, deia, històric, no?
Sí.
Com neix aquesta obra? Jo sé que tu combines, diríem, dos passions, mm-hmm, en la teva escriptura, que és la història.
Exacte.
I l'escriptura, la narrativa, la ficció. Com neix justament aquesta obra?
Doncs, mira, com bé dius, jo he tingut la sort de trobar, doncs, això, no? un ofici on puc ajuntar, doncs, aquestes dues passions, no? Per una banda, la meva formació com a escriptora, i per l'altra banda, doncs, la meva passió per escriure ficció, no? Per mi, la manera de viatjar a períodes històrics, que m'encanta, o sigui, m'agradaria molt tenir poders per viatjar, diríem, a diferents períodes històrics, crec que a molts de nosaltres
sí,
ens agradaria,
sí,
no?
Sí, sí.
I, doncs, per mi la manera és realment construir ficcions. És la manera que penso que empatitzem més amb aquells moments històrics. Un tipus de viatge completament personal, no? I íntim, no? Potser més íntim que amb un assaig d'història, no?
Mm-hmm.
Per tant, això és el camí que he trobat, no? O sigui que aquí comença una miqueta, doncs, el meu ofici, no? En concret. Aquest llibre en concret, Passatge al nou món, que és la cinquena novel·la que escric i que publico, doncs, comença, et diria, amb un primer viatge a Argentina. Així comença. M'enamoro absolutament d'aquest país, absolutament. Tinc la sort de poder viatjar no només a la capital, a Buenos Aires, sinó també moure'm per allà, per diferents regions, i baixar fins a la Patagònia. Allà descobreixo el que són les estàncies ovejeres, no?, típiques d'aquell paisatge. I a partir d'aquí, i de totes les històries que jo vaig escoltant i llegint sobre immigració, perquè Argentina és un país fet d'immigració, doncs comença a treballar el meu cap, suposo, no? No sé de quina manera exactament, però comença a construir aquesta ficció que acaba sent Passatge al nou món.
I realment, quan t'escolto, me n'adono, i que mentre jo llegia el llibre veia com tot un entramat de base, és a dir, com tot un... Com si, efectivament, com tu dius, el llibre estigués teixit, mm-hmm, sobretot un coneixement molt, molt profund de l'època en la que et situes. Tu et situes en l'obra a l'any 1918,
sí,
i comencem sortint del port de Barcelona.
Exacte.
I, clar, en aquest sentit el títol també és bastant explícit, no? Passatge al nou món, tot i que jo penso que no té només un sentit aquest títol, té sentits també, sí, molt simbòlics, no? Que, mm-hmm, no els desvetllarem, perquè cada lector sempre troba, no?, el seu, diríem, o el que sigui, no?
Diríem que és un viatge que, com tu bé dius, és un vaixell, que per cert és un vaixell real, va existir, el Reina Victòria Eugènia, era un gran transatlàntic que sortia regularment del port de Barcelona en aquells anys en direcció a Rio de la Plata, Buenos Aires, no? Evidentment carregat a primera, segona i tercera classe doncs, de gent que migrava, no? I realment és el que tu dius, no? És un viatge que és físic en aquest sentit, no? Estem navegant, no? cap a l'Argentina, però també és un viatge psicològic, no? I per tant és un viatge de reinvenció personal i de reinvenció col·lectiva també, de tota la gent que va dins, no? Perquè tots els que viatgen a dins d'aquell vaixell van a construir una nova vida al nou món. Per tant, és veritat, té molt més que viatge físic això, sí, sí.
I la protagonista de la història és una noia, la Berta Casals, de 20 anys.
Exacte.
Que embarca a primera classe i què passa amb la Berta? Fins doncs on mira, podem dir?
La Berta Casals és una noia de 20 anys, que podria ser qualsevol noia de 20 anys, però té un fet extraordinari a la seva vida. I és que s'embarca en aquest vaixell perquè ha rebut una proposta de matrimoni d'un ric estanciero de la Patagònia, més gran que ella, molt més gran, diríem, podria ser el seu pare, no? Però, com succeïa en l'època, doncs, amb ganes de casar-se amb una europea, i si pot ser doncs, jove, joveneta. No? Per tant, la Berta Casals és una noia aparentment normal, però que pren una decisió extraordinària, creuar tot un oceà per casar-se amb un senyor més gran, el qual només ha vist un cop a la seva vida quan era més petita i que evidentment doncs, és amic del pare i per aquí ve el contacte, diríem, no? Però, per tant, és una decisió absolutament dràstica, no? O sigui que aquesta és la protagonista de Passatge al Nou Món. Després, evidentment, hi haurà tota la gent amb la que es relaciona en el vaixell. Allà sorgeix una història que a mi m'agrada, penso que també és l'altre gran tema del llibre, que és una història d'amistat entre dues dones, entre la Berta Casals i la Irina Alexandrovna, una noia de la seva mateixa edat, d'origen rus, amb tot una motxilla, diríem, al darrere. Imagineu, estem a l'any 18, o sigui, guerra mundial hem tingut i també hem tingut revolució russa. Per tant, evidentment, aquí hi ha una motxilla important, no? I és com aquelles dues desconegudes esdevenen durant la travessia que dura unes dues setmanes i escaig, doncs és com va naixent i com va fructificant, diríem, aquesta relació, no?
Sí. A mi m'agradaria preguntar-li a la Tània, com que el fet històric, els elements històrics són molt presents en totes les teves novel·les, el que ens comentaves abans, no? Allò de traslladar-se en el temps a uns anys enrere.
Sí.
Quin és el procés a l'hora d'escriure els teus llibres? No sé si hi ha algun moment, algun detall de la història que et fa pensar i a partir d'aquí crees tu una ficció, o no sé, mira, per on comences?
Ho has descrit molt bé, ho has descrit molt bé. De fet, mai saps ben bé d'on arriba, no? aquesta espurna, no? L'espurna aquella que neix. Intueixes més o menys cap a on ve. Més o menys ja doncs, el que us explicava, no? Que hi ha la part aquesta del viatge a Argentina, aquest primer viatge, que després en va seguir un altre, també més ja amb l'ull posat, diríem, amb la documentació. Però neix una mica de... Jo crec que és una mena dels astres que s'uneixen, no? I tota una sèrie d'interessos personals que s'uneixen i formen una idea, una idea. Aquesta idea inicial, jo diria, jo la descriuria com un... Qualsevol llibre seria una primera pregunta o una reflexió que es fa l'autor a través del qual construeix una història, que pot ser una ficció, pot ser qualsevol gènere, no? El que sigui. Però d'entrada, jo penso que el primer que volem a l'hora de començar un llibre és això, és respondre'n segurament a nosaltres mateixos una pregunta o reflexionar sobre un tema que ens neguiteja, que ens interessa, que ens apassiona, i a partir d'aquí construïm aquella història, comença a agafar força. Per tant, hi ha una idea inicial de la qual sorgeix una trama inicial, no? De dir, doncs jo vull explicar més o menys aquest tipus de història. Això li podríem dir tècnicament un esquelet, no? Podria ser com un esquelet. I aquest esquelet hi és molt important, és la base de tot, no? Però a partir d'aquí, en el meu cas, comença el que és la feina de, més de recerca històrica, no? Perquè, clar, haig de viatjar en aquella època, per tant, el que haig de fer...
Documentar-te.
És documentar-me molt. Documentar-me fins al punt d'intentar viure, entre cometes, en aquella època. Perquè no només necessito saber els fets històrics, necessito saber com vivia la gent, què sentia, què pensava, com parlaven, quines coses els preocupaven. Per tant, és una immersió important en l'època. Aleshores, aquí ve tota la part aquesta de recerca que jo fonamentalment faig a través dels arxius històrics. Per mi és molt important anar peregrinant d'arxiu en arxiu i buscar allò que en el cas concret que estic investigant, doncs necessito, no? En aquest cas, de passatge al Nou Món, evidentment m'he hagut de documentar moltíssim sobre el tema de vaixells. Doncs imagina tot el que va ser la transformació de la vida marítima, no? En aquella època. Estem parlant de que durant la segona meitat del segle XIX i els primers anys del XX passem, imaginem l'escena, un mar Atlàntic ple de velers, de cop i volta és un mar Atlàntic ple de vaixells de vapor, amb les seves xemeneies que treuen fum, no? I amb aquelles sirenes que sonen quan surt de port, no? És la industrialització, ha canviat el món absolutament, no? Per tant, primer és documentar-me sobre tot això, com era el món dels vaixells, com era la navegació, no? Vull dir, tot, com era la vida dins d'un vaixell. Jo per això m'he volgut centrar en un vaixell real. M'he documentat, he anat molt a l'arxiu marítim, a l'arxiu del Museu Marítim de Barcelona, allà tenen veritables tresors. Per exemple, he trobat el que és el plànol del reina Victòria Eugènia.
Amb la distribució.
Clar, és a dir, imagina't, jo he escrit aquesta novel·la amb el plànol al davant, amb tot, o sigui, allà em surt tot, em surt el gran hall, que semblava el gran hall d'un hotel d'aquests de l'època de París, no? La biblioteca, el veranda cafè, que era una cafeteria que hi havia, el gran menjador. T'estic parlant de la primera classe, però també hi ha tota la distribució de la segona classe i de la tercera classe, que evidentment no tenen res a veure, les diferents cobertes, tot això amb el plànol a davant, imagina't. Clar. Ja la inspiració que és. Per tant, imagina't lo important que és aquesta part documental per mi, no? Perquè aquell esquelet, que de moment està prim, es va farcint de realitat. Gràcies a totes les realitats que jo vaig investigant, tot allò va agafant unes tres dimensions que em donen molt cosa als personatges, a la novel·la, tot.
I realment es nota en la lectura que hi ha un treball molt acurat en aquest nivell, perquè jo quan el llegia, i després he vist al final també, perquè tu, bueno, en els agraïments es veu que tenies en fi, molts documents, però que un, com a lector, et trasllada perfectament per les descripcions tan afinades a tots els llocs, a les cobertes, als salons, als halls, aquell luxe de la primera classe, que després hem de dir també que la Tània aprofita no només per descriure, sinó per algunes coses més també, en fi, que no direm, però vull dir que també va posant aquí cunyes molt interessants, jo crec. Bueno, cunyes és una manera de dir-ho, no? Però sí. que fan, en fi, que per poder reflexionar i per poder fer evident coses que a nivell sociològic, polític, econòmic, doncs han marcat sempre tots els moments històrics, no?
Exacte, és molt important aquesta part també, tota la part aquesta física del vaixell, no? que sempre és com una manera molt, molt, molt amena, diríem, de viatjar, no? En aquest vaixell, saber una miqueta, fer-te una idea fotogràfica realment de com és, però és veritat que també inclou moltes altres coses, no? Vull dir, hi ha molt mar de fons, diríem, no? Per dir-ho així, en un terme mariner. Exacte, hi ha molt mar de fons que el lector a poc anirà descobrint, no? És evident que no és una travessia normal, és una travessia on passaran moltes coses. De fet, és una travessia que és explicada, al principi de la novel·la surt, és explicada per una anciana Berta, no? Ja de 70 anys després, més o menys, per tant, als anys 80, no? Des d'una estància, l'estància Mitchell, no? L'estància Ovejera, i des d'allà ella explica a la seva neta Valentina, que és escriptora, doncs explica què va passar durant aquella travessia, com va anar aquella travessia. I, evidentment, a través de la lectura del seu quadern, el que va escriure a bord del vaixell, és on es van doncs, destapant tota aquesta mar de fons, no, diríem?
Sí, sí, sí.
Em recorda una pel·lícula, això, Tània?
Sí.
És que, mira, és un tret que em diuen moltíssim de les meves novel·les. Em diuen, és que és com si hagués vist una pel·lícula, m'hi he posat molt. És veritat que tinc una manera d'escriure, em sembla, pel que vaig coneixent, que em van dient, bastant cinematogràfica, sí, en aquest sentit, no? Que
sí,
et pots posar una mica... Potser perquè a mi m'agrada molt el cine, la veritat, m'agrada molt, i per tant dec tenir una mica d'allò de pel·liculera que diuen, no?
I t'agradaria veure algun dels llibres, alguna d'aquestes històries a la gran pantalla?
M'encantaria. Mm. És un repte que em marco també pel futur. Aconseguir...
Jo pensava, mentre llegia el llibre,
sí,
m'era molt fàcil veure la pel·lícula, no?
Sí.
El que esteu dient.
Sí.
I, a més, jo també crec que, a part... clar, jo crec que tota aquesta documentació que tu tens... crec que influeix molt també en unes descripcions molt acurades i molt reals, amb la qual cosa fa que el lector estigui fent, sempre fem una mica una pel·lícula, no? Però que li posi imatges molt precises.
Sí, la meva intenció és precisament documentar-me molt, saber molt, evidentment no posar-ho tot, perquè no es tracta d'intentar donar una lliçó del que tu saps sobre allò, no? Sinó ben bé trobar aquella justa mesura de posar tots aquells ingredients, tots aquells elements, siguin a nivell d'imatge o a nivell més de fons, perquè el lector entengui aquell moment, aquella escena, allò que li passa en aquell personatge. Però, per tant, és tenir molta documentació per després utilitzar-ne una part, però ha de ser aquella part escollida que realment el lector pugui viatjar en aquest moment i en aquest personatge, no?
Doncs viatgem una mica.
Viatgem. Ha estat una revelació tan increïble que m'he quedat sense paraules, però em sentia profundament commoguda per ell i, ho admeto, una mica gelosa de tanta felicitat. Li he premut el braç amb tendresa, com faria amb una bona amiga, i li he desitjat de tot cor el millor. És molt valent, vostè, monsieur. Li he expressat a ell i m'ha contestat amb una determinació admirable. Només els valents aconsegueixen una mica de felicitat. Espero que vostè també l'assoleixi. Després ha marxat i jo he quedat llarga estona contemplant el mar. Aquest mar que aviat ja no veuré cada dia i davant del qual he somiat tantes vegades. I he plorat i he experimentat tota mena de sentiments contradictoris i incerts. He meditat sobre l'últim que ha dit Monsieur Bertrand i he arribat a la conclusió que les seves paraules contenien una gran veritat. Es necessita coratge per ser feliç. Tània, es necessita coratge per ser feliç, oi?
A més, m'encanta com ho has llegit, ha sonat molt bé.
Moltes gràcies, però realment aquest m'ha semblat un punt molt interessant perquè els personatges que van sortint i van agafant tota la al llarg de les pàgines tota la contundència, no? D'una ficció ben muntada, hi ha un moment que ens trobem amb alguns amb personatges diversos, però amb alguns molt valents.
Sí, és veritat.
I ser valents no vol dir fer grans heroïcitats a vegades, però les vides porten a fer heroïcitats, diríem, no?
Sí, jo penso... Exacte. Jo realment subscric absolutament aquesta frase de Monsieur Bertrand, no? Vull dir, considero que s'ha de ser molt valent per buscar la felicitat. No és fàcil, la felicitat no ve regalada mai, i per tant ens l'hem de treballar cadascú, no? a la seva manera, i és veritat que és això, no? Vull dir que de vegades la felicitat implica prendre riscos, i és el cas d'alguns dels personatges aquí. Tots arrisquen,
efectivament. Sí,
això em
referia, no? que jo crec que ho afines molt bé, no? Tània, quan comences tu a ser lectora? Com neix la passió per la lectura? Que jo sé que ets una apassionada.
Sí, molt. Jo, la veritat és que no crec que pugui haver-hi algú que escrigui sense abans haver estat un apassionat de la lectura. Abans, durant i després, evidentment, perquè no deixes mai de llegir. I per tant, sí, jo començo molt aviat, de petita, però no començo llegint pròpiament llibres, no?, de més petita, sinó que començo llegint còmics. Per què? Perquè el meu pare és dibuixant de còmics, ho ha sigut tota la vida, i per tant és el primer que vaig tenir a les mans, no?, el primer que em van posar a les mans. Començo així amb una etapa, diríem, més infantil, no?, amb els còmics, fins i tot et diria juvenil, també. I aleshores jo diria que hi ha un moment, a partir d'un moment, diríem, de la meva adolescència, jo recordo que estava passant un estiu a Anglaterra. Ara, mira, t'ho explico així per primera vegada, perquè la veritat és que m'acabo de recordar. Estava passant un estiu a Anglaterra i em van venir a visitar els meus pares, que també estaven, doncs, per allà fent la seva pròpia ruta. I recordo que el meu pare portava uns llibres i els tenia allà a la tauleta de nit i tal, i els llegia i tal. I jo vaig a fons d'aquells llibres, vaig començar, no em preguntis quin, perquè no me'n recordo, perquè no me'l vaig llegir al final aquell, però va ser una mica el detonant. Li vaig dir, me'l deixes aquest? Vaig llegir allò a la primera pàgina, me'l deixes per llegir? Em va dir, no, perquè l'estic llegint jo, no puc deixar-te'l. I aquella cosa del llibre prohibit em va fer que quan vaig tornar d'aquell estiu a Anglaterra em vaig posar a llegir com una boja.
Que interessant, molt bé. O sigui que la prohibició és molt interessant, realment. Sí, se'ns està acabant el temps. Continuaríem molta estona, sí. Tània, parlant sobre passatge al nou món, i com se'ns acaba el temps, el que fem és agrair-te aquest llibre. Moltes gràcies per aquest passatge al nou món, amb tantes possibilitats de lectura simbòliques també.
Moltes a vosaltres, gràcies. També.
Només una última pregunta. Digues. A presentació a Sant Cugat?
Sí, en farem. Sí? Estem treballant-hi. Sí, sí.
No hi ha data encara.
Encara no hi ha data, però estem en ello.
Molt bé. Gràcies a la Tània Juste, gràcies a la Carme Serret. Arriben les notícies.